Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Novament, un vigilant del metro de Barcelona acaba a l'hospital i en el cas que ara t'explico amb la pèrdua d'un ull. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i ningú no dubta ja que treballar al metro o ser usuària segons quines hores i en quines línies és un esport de risc. El darrer episodi violent s'ha viscut el dissabte passat quan tres agents van fer baixar un grup de joves per comportament incívic a la línia groga, la L4, a l'estació de Poblenou. Arran d'això, un dels violents que ja ha estat detingut va culpar ja un dels vigilants que va acabar a l'hospital. Sergio Sánchez és portaveu d'ADN sindical i alerta que la situació està arribant a extrem del risc pels agents. Senyor Yolanda Canales.
I per tot plegat, des d'ADN sindical es personaran com a acusació popular perquè volen que, si fa falta, es condemni a TMB per passivitat. I per què? Segons ha explicat Sergio Sánchez, que és el portaveu d'ADN sindical, el conductor del comboi va avisar que havien pujat diversos individus que tenien una actitud molt agressiva al metro, a l'estació de Fòrum, però des del Centre de Control de Transports Metropolitans es va decidir enviar-hi els vigilants de seguretat, però no es va avisar als Mossos.
No entendemos cómo ya eran conocedores que habían cuatro personas agresivas, cómo se lo envían a una dotación, cómo que no activan ya en ese momento a Mossos d'Esquadra, cómo que no, o sea, no entendemos, porque hay 10 patrullas de metro, que son vigilantes de seguridad, que van con coche, ¿por qué no se les envía? Entendemos que, porque hay otras patrullas que van en metro, que el metro puede tardar, pero hay 10 patrullas en metro, en coche, que van con el coche por la vía pública, ¿por qué no se les envía? Es que a Metro le preocupa más evitar que le pinten a un tren que la agresión a un compañero, a un vigilante de seguridad.
I el que denuncia Sánchez també és que els protocols de seguretat del metro estan obsolets. S'han d'actualitzar, a més de dotar de més eines els vigilants de seguretat.
Bueno, es lo que lo he comentado, está obsoleto. También por eso tenemos demandada a las mercantiles, porque tienen protocolos obsoletos y pedimos que se autoricen, pero lo que es vergonzoso es que tengamos que llegar a demandarles para que actualicen sus protocolos de seguridad.
De fet, l'any passat, una de les empreses de seguretat que s'encarrega de la vigilància del metro va deixar de cobrir 31.000 hores, segons Sergio Sánchez. Però el portaveu d'ADN sindical lamenta que les agressions als vigilants de seguretat són cada vegada més habituals i no passa només al metro, sinó també a altres punts de la xarxa de transport públic, com a Rodalies, però també a centres comercials o a botigues.
I pel que fa al temps, comencem la setmana amb l'ambient força gris, molt ennuvolat pràcticament arreu de Catalunya, que podria deixar caure alguna pluja, sobretot al terç oest, però no es descarta tampoc alguna gotellada a altres punts del territori. És l'efecte de la borrasca Garoe, que aquí a Catalunya doncs es farà notar sobretot entre dimecres i dijous. La temperatura mínima és avui més baixa i la màxima no experimenta grans canvis. I fem una ullada també a la situació a aquesta hora a les carreteres per saber doncs, si hi ha alguna incidència. Li preguntem a l'Eduard Sánchez. Què tal, Eduard? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, el trànsit a aquesta hora es manté encara força estable, sense massa dificultats, únicament pel que fa a incidències, destacar que la C-37, a l'altura de Manlleu, s'està donant pas alternatiu per un camió avariat en aquest punt, que hauria de donar pas alternatiu i, per tant, genera més intensitat, més lentitud en els dos sentits de la marxa. També s'observa un palet més d'intensitat a la façana portuària de la Ronda Litoral, sobretot a la zona de Montjuïc, en aquest cas en sentit de Llobregat, i a zona franca en sentit Besòs. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui fa 5 anys, segur que ho recordes, del devastador temporal Gloria. El 20 de gener de 2020, una tempesta excepcional va castigar molt durament tot el litoral català. Els efectes van ser devastadors, però amb una especial incidència al delta de l'Ebre. Han passat 5 anys, però a dia d'avui només s'han fet les actuacions d'urgència. La gent de l'Ebre reclama més recursos i afrontar reptes de futur que passen per la protecció del delta. Els experts ja hi han dit la seva, Carlos Osa.
Els efectes devastadors i inaudits del temporal Gloria van posar el focus en la fragilitat i el risc de desaparició del delta de l'Ebre i van fer que fos un punt d'inflexió a l'hora d'exigir recursos i accions a les administracions. Les Terres de l'Ebre van fer pinya a la taula del consens del delta i amb un pla concís de les accions imprescindibles per salvaguardar-lo. Les administracions es van comprometre a alinear-se. En aquests 5 anys s'han fet alguns passos, tímids, això sí, més enllà de les actuacions d'urgència. En aquest sentit, el científic Carles Ibáñez apunta que de cara al futur s'ha de preveure que les platges tinguin més amplada i espais d'acomodació per resistir molt millor les tempestes.
Tot el que sigui tenir una franja de platja molt, molt estreta, cada vegada genera més danys a l'agricultura, si és que hi ha arrossars, més danys a les estacions de bombeig, més danys als passejos marítims, si hi ha ara casos en què s'estan començant a haver projectes de recular a passejos marítims, i en definitiva, aquesta idea de que l'adaptació és millor pensar-la bé i anticipar-la que no reaccionar quan ja no hi ha més remei, no? Que és el que ha passat fins ara.
A dia d'avui, el govern central encara no ha posat en marxa el seu pla de protecció del Delta i la Generalitat s'ha posat a treballar en paral·lel amb l'estratègia del Delta de l'Ebre. I és que el director del territori a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, assegura que amb el temporal Glòria es va aconseguir un consens del territori i també de les administracions per fer accions per salvar tota aquesta zona.
Encara que no sigui el quilòmetre zero, el Delta de l'Ebre és un espai fràgil que s'ha de protegir. I és aquí on arribem ens arriba al consens. Tothom està d'acord. Tots els sectors volen continuar mantenint un Delta viu. I això és el compromís que també agafa el govern de la Generalitat. Som un espai vulnerable.
De la seva banda, els alcaldes de l'Ebre recorden que des de 2020 s'han posat sobre la taula moltes eines per planificar com aturar la degradació del Delta i els efectes que hi té el canvi climàtic i per ara sense gaire èxit. Ara, amb el temporal Glòria, han aconseguit una cosa que no tenien, el consens i la consciència que el Delta està en perill.
Tot i els gairebé 6.500 quilòmetres que separen Barcelona de Washington, el retorn avui de Donald Trump al lideratge dels Estats Units té conseqüències directes per Catalunya. La comunitat catalana, principal potència exportadora d'Espanya, té en aquest país nord-americà el seu setè soci més important en termes de vendes a l'estranger. Dels més de 100.000 milions d'euros que les empreses catalanes van facturar gràcies a la seva activitat exterior, 3.600 milions corresponen als Estats Units. És un 3,6% del total, una xifra aparentment petita, però no per això menys important. I és que, atenció, hi ha 3.000 empreses catalanes que podrien veure encarit un 10% el preu del seu comerç internacional si Trump compleix amb la seva promesa arancelària. Són les empreses que, segons les dades de l'Agència Pública de Promoció Econòmica i Empresarial Acció, porten exportant un mínim de 4 anys de forma regular als Estats Units. Aquesta radiografia reflecteix que van vendre l'equivalent a gairebé 3.650 milions d'euros al 2023, que aquest volum és només unes dècimes superior al de 2022, però que fins a agost de l'any passat van acumular un creixement del 17,8%. Aquestes xifres converteixen aquest mercat el més important per a Catalunya fora de la Unió Europea. Ho hem parlat avui a Herrera Cope, Catalunya i Andorra, amb el professor d'Estudis i Dret Polític de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual. Ricard Álvarez, quin panorama ens ha dibuixat?
Doncs, curiosament, ha parlat d'una enquesta a nivell mundial en què, a diferència del que molts mitjans expressen, sembla que la majoria dels enquestats creuen que aquesta nova etapa de Trump serà beneficiosa pel món.
El món pensa que Trump serà bo per al seu país i tal, en una enquesta global que ha fet la Universitat d'Oxford, un sondeig. Diuen que la gran majoria de països diuen que serà favorable. Això inclou Rússia i Xina com a població que pensa que això serà beneficiós per la pau mundial, l'Orient Mitjà i totes aquestes coses.
Pel que fa a les primeres mesures, i parlant de comerç, l'Ernest creu que es tiraran endavant mesures fortes, però per retrocedir després.
En un principi, potser per forçar les negociacions, es posaran en una posició de màxims. Però a mitjà i llarg plaç, el raonable seria tornar un model, precisament al model xinès, és a dir-li a la Xina que fabriqui als Estats Units i d'aquesta manera es creen llocs de treball, es baixen els arancels i, sobretot, torna el know-how, el coneixement que nosaltres havíem donat els xinesos i que han crescut d'aquesta manera.
I a nivell de Catalunya ens pot afectar perquè les exportacions als Estats Units des de Catalunya són molt importants.
Ens afectarà? Bueno, doncs depèn de si Trump precisament aconsegueix dividir a Europa i, per tant, negociar amb cadascú dels països, i en aquí serà un campi qui pugui, i un altre si va a Europa en general. Què ens afectarà al començament? Sí, Trump serà en un primer moment pujarà els arancels, probablement.
L'aposta proteccionista de Donald Trump podria sacsejar el comerç internacional amb increments d'arancels de fins al 60% per a la Xina i del 10% per a altres països. Segons l'agència Acció de la Generalitat, aquesta política afectaria especialment Catalunya, reduint el PIB un 0,2% i perjudicant més de 3.000 empreses exportadores.
Gràcies, Ricard. Doncs això és el que diuen els experts sobre les conseqüències que pot tenir per Catalunya el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca. Però volem saber també doncs, com ho estan vivint els catalans que ara mateix estan vivint als Estats Units. La Yolanda Canales ha parlat precisament amb el Marcos, que és un català que fa 20 anys que viu als Estats Units, concretament a Miami.
Marcos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo en Miami el regreso de Trump a la Casa Blanca?
Bueno, aquí en Miami ha habido como una, voy a ponerlo entre comillas, una revolución roja aquí. Normalmente Miami siempre votaba demócrata, pero en estas últimas elecciones pues ganaron con holgura los republicanos. Entonces yo creo que aquí en Miami pues las expectativas son bastante a favor de Trump.
¿Y qué es lo que esperan precisamente los hispanos, ¿no? de la zona del gobierno Trump?
Bueno, depende del perfil del hispano. Hay hispanos así aquí que son ya legales, tienen su documentación. No lo ven con mucho terror, vamos a decir entre comillas. El hispano que está indocumentado pues está un poquito nervioso porque no saben en qué medida van a ver las deportaciones masivas que prometió el presidente Trump. Entonces, pues, en eso están, hay como una expectativa en ambas partes. Los que están aquí legalmente y tienen ya su documentación o son ciudadanos, los que votaron por Trump, yo creo que no lo están viendo como un problema. Los que no tienen documentación, pues obviamente supongo que están un poco temerosos, ¿verdad?, lo que puede ocurrir. Pero bueno.
Bueno, hablabas de terror o de temor. En cualquier caso, en España y también, bueno, pues en Cataluña se ve a Trump como una amenaza para Occidente. ¿Se exagera o verdaderamente hay que preocuparse?
El asunto con Trump si algo en su carrera anterior nos puede llamar la atención, es una persona que le gusta mucho la lucha libre americana, el WWE, y siempre como que habla más de la cuenta, pero siempre cuando las políticas efectivas de Trump no llegan al nivel de lo que él dice. Hay una cosa entre lo que él dice y lo que él hace. Acuérdese también que aquí en los Estados Unidos hay lo que se llama el balance de poder. Es decir, que bueno, hay cosas que el presidente no puede hacer sin la aprobación del Congreso, del Senado. O sea que no es tan... Es decir, hay bastantes niveles de control en el gobierno norteamericano para que, bueno, pues... No haya que se pase de la rosca. En lo concerniente a todo lo que él dice, hay una cosa entre lo que él dice y lo que él hace. Y bueno, pues no sé si se puede considerar una amenaza para Occidente. Pero bueno, yo creo que nos dirá el futuro nos dirá qué es lo que va a pasar.
Bueno, desde luego aquí en Europa, en España, lo que se ha destacado hoy mucho es, su idea, ¿no? O las ideas que ha lanzado para anexionarse Groenlandia e incluso Canadá. Pero efectivamente, los entendidos y también aquí en Europa dicen que Trump es eso, que se le va un poco o pierde la fuerza por la boca.
Sí, lo de Groenlandia y Canadá, yo no lo veo como algo posible. Honestamente, bueno, Canadá primeramente, a pesar de que está justo al norte de los Estados Unidos, pertenece a, bueno, no pertenece a Inglaterra, pero es un dominio inglés. Eso tomaría mucho, sería muy difícil. Lo de Groenlandia, obviamente no, yo no creo que en ningún momento vaya a haber alguna invasión militar de Canadá o de Groenlandia en ningún sentido.
Bueno, lo cierto es que
a veces pues, se pone a hablar y eso, y bueno, pues
habla más de la cuenta. Se viene arriba, vaya, se viene arriba. Bueno, en cualquier caso, la toma de posesión de Trump está a la vuelta de la esquina. A nivel personal y profesional, ¿qué expectativas te despierta el gobierno Trump?
Bueno, uno de los mayores problemas que hemos tenido aquí en este país durante estos últimos años ha sido la inflación. En Estados Unidos, pues el índice de inflación ahora en diciembre ha subido de 2.9%. Entonces muchos, a mí personalmente, bueno, efectivamente cuando hace algo que te costaba, pues qué sé yo, $2, ahora te cuesta 3 o 4, eso a nivel profesional y personal, pues bueno, que bajaran los precios no estaría mal. A nivel personal, no, en fin, yo la verdad que prefiero que esté en el gobierno, pues uno trabaja con él, y bueno, pues cualquier cosa, pues bueno, no, en fin, en mi opinión no es algo, no estoy preocupado, vamos, por así decir.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Marcos, por estos minutos que has estado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Gracias, buenas tardes.
I fem ara un parèntesi per la publicitat i de seguida, després, la Mar Puerto t'explica on pots seure't en el banc més gran de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Souder Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%. Del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si vols, ja pots seure en el banc més gran de Catalunya. El trobaràs a Riba-roja d'Ebre, les comarques de Tarragona, i pretén ser un nou pol d'atracció turística per la zona. Tots els detalls de com és aquest banc gegant te'ls acosta la Mar Puerto.
El banc més gran de Catalunya, de 3 metres d'altura i 5 d'amplades, s'ha instal·lat al mirador de Vall de Porcs de Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, davant d'una privilegiada panoràmica del poble i el meandre. Un helicòpter va ser el que va traslladar l'estructura des del camp municipal d'esports i la iniciativa l'ha impulsat l'entitat senderista del municipi Figot Tour. La bancada serà un nou pol d'atracció turística, com ha remarcat l'alcalde Antonio Suárez.
Creiem que aquest pot ser un nou pol d'atracció turística, doncs perquè hem comprovat que hi ha gent doncs, que es dediquen a visitar els diferents bancs al llarg de tot el continent. Les dimensions aproximadament són 5 metres d'amplada i poc més de 3 metres d'altura i creiem que avui per avui és el més gran dels respecte dels altres dos que hi ha adherits i d'altres que no estan adherits però que estan també en alguns municipis bàsicament costaners.
A més, es vol inscriure al banc gegant Riba-roja al Vic Bank Community Project, una ruta mundial que promou el turisme de petits pobles a Mancant. A Catalunya ja hi ha dos bancs gegants inscrits, els de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, o per exemple també el de Sant Jordi d'Esbais, al Baix Empordà. Ho explica Jaume Agustí, regidor de Protecció Civil de Riba-roja d'Ebre i membre de la Junta de Figot Tour.
Això també vull dir que no s'ha acabat aquí. L'entitat senderista té moltes idees i té moltes ganes de treballar i vol continuar en aquesta part d'aquí, per nosaltres és una zona molt privilegiada, però continuem treballant per fer-la més gran si s'escau i aportar turisme i aportar gent a visitar aquesta zona.
El banc s'ha construït en molt poc temps, en prop d'un mes, i la ruta senderista té més de 20 quilòmetres. A més, per pujar fins al seient del banc i poder descansar-hi o fotografiar-s'hi, s'ha instal·lat també una escala.
I segur que coneixes el Camí de Santiago i que té alguns trams que discorren per la comunitat catalana. Doncs el mateix passa amb el Camí Ignasià, que recrea el recorregut que va fer Sant Ignasi de Loyola en el segle XVI per Espanya abans de marxar cap a Terra Santa. Es tracta d'un recorregut de 650 quilòmetres de longitud que travessa 60 localitats. Recrea l'itinerari que el fundador de la Companyia de Jesús va fer al segle XVI des del seu poble natal, Loyola, al País Basc, fins a Manresa, a ciutat on va estar durant 11 mesos. Ara els organitzadors del Camí Ignasià volen ampliar aquest recorregut fins a arribar als 92 municipis. El projecte sorgeix d'iniciativa de la Companyia de Jesús quan un petit grup de laics i jesuïtes van decidir recrear el camí que va recórrer per Espanya Sant Ignasi de Loyola amb l'objectiu d'oferir una experiència de peregrinació als homes i dones del segle XXI seguint el procés espiritual d'aquell home extraordinari. El Camí Ignasià s'inicia a la casa natal de Sant Ignasi i va fins al que es coneix com la Cova de Sant Ignasi, a la ciutat de Manresa, molt a prop del monestir de Montserrat. El Camí Ignasià travessa 5 comunitats autònomes, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya, i des del passat cap de setmana, amb el lideratge de l'Ajuntament de Manresa, doncs s'ha creat una associació de municipis per potenciar aquest projecte, del que n'hem parlat a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila. Amb ella ha estat la Yolanda Canales.
L'objectiu és posar en valor aquest camí ignasià que, segons Joan Vila, no és que fos desconegut, però sí que reconeix que té dèficits. Molt gràficament ha dit que no està competint en Champions, sobretot si es compara amb el camí de Santiago, per exemple. I es tracta, precisament, de corregir aquests dèficits, com, per exemple, en la senyalització, perquè sigui homogènia. I també es tracta, diu, de potenciar els atractius turístics de cada zona.
Hi ha els seus alberts, les seves històries, però té dèficits, com pot ser, per exemple, que la senyalització sigui homogènia tot al llarg del camí, per exemple. O que hi ha llocs que es barreja amb la Ruta de l'Ebre o fins i tot també amb el propi camí de Sant Jaume. Doncs això li volem donar un caràcter propi i, a més, afegint-hi una mica l'estoc d'actius turístics que tenen cada municipi per allà on passa, perquè la gent hi pugui anar i conviure-hi uns dies. És realment com es fa turisme.
El camí comença al País Basc, a Loyola, i acaba a Manresa. Són uns 150 quilòmetres on es pot combinar l'espiritualitat, però també la història i la natura, com explica el regidor de Turisme de Manresa.
No només volem tractar el tema del pelerinatge, que també ho farem i ho cuidarem molt, sinó que, a més, com deia abans, el fet que passem per 5 comunitats autònomes i 92 municipis ens dona una varietat de paisatges i de cultures que nosaltres això ho volem posar en valor.
I per la ciutat de Manresa, a més, pot ser un afegit més, tenint en compte que ja compta amb un pol d'atracció important, com és la cova de Sant Ignasi, que és precisament el final d'aquest camí ignasià.
Sí, i és un element molt visitat. El món jesuïta realment ven d'aquí amb pelegrinatge, i la veritat és que és un actiu que tenim a la ciutat molt, molt, molt conegut arreu del món, sobretot per les comunitats americanes, asiàtiques i ara també les centroeuropees. Sí, efectivament, nosaltres tenim aquest gran actiu i que també el posem a disposició de tota la gent que ara faci el camí.
La capital del Bages, de fet, es va convertir en un emplaçament clau en la vida i obra de Sant Ignacio de Loyola. És en aquesta ciutat on el fundador de l'Ordre de la Companyia de Jesús va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció dels exercicis espirituals, la seva obra principal.
Estem explicant què és això del camí ignasià que comença a Loyola i acaba a Manresa, un recorregut de gairebé 700 quilòmetres que integren prop d'un centenar de municipis. I què seria d'aquest camí sense els peregrins? I avui precisament parlem amb un peregrí que té doncs, la màxima autoritat per parlar d'això i de seguida et diré per què. Fermín Lopetegui, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Usted es de Zumárraga, del País Vasco, y además es el primer peregrino en completar el camino ignaciano, hay que remontarse por eso al 2012, pero es que no contento con eso, Fermín, usted lo ha recorrido en 9 ocasiones, si no son más, que desconozco.
No, alguna más.
¿Alguna más? ¿Cuántas van ya?
Son 14, pues
14 ya, me he quedado corta.
13 de Loyola a Manresa y uno de Manresa a Loyola.
¿Y cómo se lleva esto de ser el primero en completar el camino?
Bueno, pues son cosas que pasan en el camino, son, vamos a decir, casualidades. Uh-huh. La verdad es que no era mi intención ser el primero, pero dadas las circunstancias así fue.
Uh-huh. Claro, ya lleva 13, 14 veces. ¿Esto qué pasa? ¿Que crea adicción? ¿O qué es lo que pasa?
Engancha.
Engancha.
Aparte de que me gusta andar, engancha. No lo digo solo por mí, sino por experiencia, con conocimiento con otros peregrinos, lo mismo del Camino Ignaciano que del Camino de Santiago.
Y además usted ha escrito libros, también se pone al frente de grupos, quiero decir que ya no es solo recorrer el camino, va más allá, ¿no?
No.
Esta devoción.
Es una forma de vida, vamos a decir. Uh-huh. Claro. No es que viva de ello, pero sí que vivo en ello.
Uh-huh. Claro, Fermín, y seguramente pues entre la primera vez y la última habrán cambiado muchas cosas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las infraestructuras, en la red de albergues, de equipamientos para los peregrinos. También seguramente habrá cambiado la afluencia de personas que hacen el camino, ¿no? No sé con cuántas coincidió esa primera vez y con cuántas la última.
Pues la verdad es que la primera vez y en los primeros caminos anduve solo y ni siquiera encontraba peregrinos del Camino de Santiago que venían a la inversa.
Ajá.
O sea que del primer año que lo anduve yo, la primera vez, a la última vez que fue el año pasado, ha variado mucho. El conocimiento del camino, ahora se conoce más el camino, hay más alojamientos, uh-huh. En fin, todo, señalización y todo, hay que tener en cuenta que yo cuando anduve la primera vez llegué a Montserrat el 15 de marzo del 2012 y justo ese día era cuando se hacía la presentación del camino. Me faltaba solo una etapa y ya había andado. O sea que los cambios que ha habido desde entonces hasta ahora en información, infraestructura y todo, conocimiento, pues mucho más.
Claro, ahora se puede hacer mucho más cómodamente, ¿no?
Vamos a decir, la comunidad... Vamos a decir más facilidades.
Uh-huh, exacto.
Porque en sí lo que es el camino no ha variado prácticamente. Uh-huh. Algo ha variado en el recorrido, pero vamos, las facilidades es la que te da el camino. Uh-huh. ¿Cómo lo andas tú?
Claro, y hay tramos en que el Camino Ignaciano coincide con el de Santiago, ¿verdad? No sé si por decirlo de alguna manera, el Camino de Santiago, que seguramente es el más conocido, es el más superpoblado, ¿no? Y el Ignaciano quizá todavía permite disfrutar de la soledad y del silencio durante
Eso
el recorrido.
Sí, porque vamos a ver, el Camino de Santiago, que lo han dado bastantes veces también desde distintos lugares, el más conocido es el Camino Francés, y hoy en día el del norte, en el que hay mucha afluencia. Pero en este camino El camino ignaciano coincide en realidad con cuatro caminos a Santiago. El primero con el del norte de España, del interior, vamos a decir, que es el único tramo en el que se va en la misma dirección. Y luego los otros tres son como la vida de San Ignacio, contracorriente. Pues hay un tramo que se va en contra en el camino francés, luego otro tramo en el aragonés y otro tramo en el catalán, en que en todo se va a contracorriente, vamos a decir.
Y de todas las etapas del camino, Fermín, imagino que las habrá más gratificantes y las habrá más duras. No sé cuál es la más difícil, la que siempre cuesta más.
Bueno, a ver, físicamente la más difícil puede ser la segunda etapa por la dificultad que tiene el cambio de altura que hay que hacer, que son en 5 kilómetros prácticamente son 500 metros de altitud los que hay que pasar, ¿no? Uh-huh. Es físicamente ese. Y luego mentalmente quizás sean la parte de los monegros por la soledad que hay y sobre todo la distancia que hay entre poblaciones para poder completar las etapas.
Y lo mejor también puede ser los paisajes que uno se va encontrando a lo largo del recorrido.
Claro, porque es completamente distinto toda la zona del País Vasco y el principio de Navarra, que es verde, luego La Rioja, que ya llegamos a la parte llana del recorrido, los monegros, el desierto de los monegros, aunque hoy en día ya es algo más verde los monegros por el tema del regadío y tal, sí. Y luego volver otra vez a las montañas de Montserrat y ya llegar a Manresa.
Y no sé si tiene la percepción, Fermín, de que el camino ignaciano pues bueno no es suficientemente conocido. ¿Y qué le recomendaría a alguien que se quiera animar o que esté pensando en hacerlo? ¿Qué debería tener en cuenta después de la experiencia que acumula usted, claro?
Bueno, yo lo que recomiendo es que primero se informen bien de todas las posibilidades de alojamiento, que hoy en día son muchas, mucho mayores, porque se puede aprovechar los mismos alojamientos, los albergues del Camino de Santiago, que prácticamente habrá dos, tres poblaciones hoy en día ya que no tienen albergues para peregrinos, pero sobre todo información y luego cogérselo con calma. Lo que pide al cuerpo.
Exacto. Y seguro que ya tiene fecha para el siguiente camino, Fermín, ¿a que sí?
Bueno, pues espero en junio, julio de este año volver a andar otra vez el camino. Si todo me va bien, espero poder hacerlo nuevamente.
¿Y cómo se va preparando hasta que llegue el mes de junio? ¿Andando cada día una serie de kilómetros?
La vida normal, ¿no? Si al final del camino te pone en tu sitio, te va haciendo físicamente. No, es mantenerse un poco en forma, vamos a decir, pues caminar todos los días un poco. Y lo demás nada, es el camino más que nada es cuestión de cabeza, de mentalidad, vamos a decir. El ir preparado, de saber dónde vas y saber los límites que tú tienes, que el cuerpo te va marcando, como son tantos días, es el mismo cuerpo el que te va pidiendo más o menos, o sea que no es... Es un tema de cabeza, vamos a decir.
Claro que sí. Bueno, pues seguro que más de uno se lo va a pensar después de escuchar esta entrevista y ahora está tomando buena nota de estas recomendaciones. Fermín Lopetegui, gracias por acompañarnos y explicarnos con esta pasión su amplia experiencia en el Camino Ignaciano. La verdad es que no podíamos haber tenido un mejor testimonio. Gracias, Fermín, que vaya muy bien.
Vale, muy bien. Gracias a vosotros por dar la oportunidad.
Muy bien, buenas tardes, Fermín.
Buenas tardes, adiós.
I torna a agafar volada el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. El delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, assegura que la compra de la Casa Gomis per part del Ministeri de Cultura no té per què ser un obstacle per a una eventual ampliació de l'aeroport.
Navarro ha recordat que la Regió Metropolitana de Barcelona ja té concretament el 75% de la seva superfície en parcs naturals i també en àrees agrícoles.
Jo crec que no hi ha una altra regió metropolitana al món que tingui una activitat econòmica, urbana, de població, com la de Barcelona, que tingui tants metres quadrats de protecció natural. Això és molt evident.
En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Pere Navarro ha qualificat la possible ampliació de l'aeroport del Prat com una necessitat urgent, ja que, segons ell, té a veure amb el progrés econòmic general de tota la població.
Si Barcelona no està preparada, anirà, les oportunitats aniran a parar en un altre lloc. Aquest any l'aeroport de Barcelona ha arribat al seu límit, 55 milions de viatgers. I hem d'anar ràpids. L'ampliació de l'aeroport no es fa en una setmana.
Sobre la zona franca de Barcelona, Pere Navarro ha dit que en una setmana s'espera que sigui la primera del món a tenir el segell de qualitat de la Organització per la Cooperació i el Desenvolupament. Aquest segell és una prova pilot de l'OCDE per otorgar un certificat de qualitat i transparència a les zones franques del món que compleixin amb totes les garanties de comerç lícit, transparència i funcionament democràtic i que, segons Navarro, Barcelona serà una referència a nivell mundial.
La bona notícia és que el pla pilot el fem nosaltres. Per tant, nosaltres, si aprovem, perquè ara estem fent tots els papers, i tot el, però pensem que sí, nosaltres serem la primera zona franca de tot el món que tindrà aquest segell de qualitat. Clar, això fa que, bueno, que sem una referència mundial.
Finalment, el delegat de l'Estat al Consorci espera que Correus pugui desbloquejar el més aviat possible el projecte perquè l'edifici de la Via Laietana a Barcelona es converteixi en un hub tecnològic.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Doncs aquesta sintonia vol dir que arriba la informació esportiva en aquesta recta final. Esports Cope a partir de les 3 i 5. Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quin menú esteu preparant avui? A veure.
Tenim moltes coses. Tenim la ressaca de la jornada de Lliga, amb una nova ensopegada del Barça, que va empatar un al camp del Getafe. El Real Madrid li va guanyar 4-1 a les Palmes. Per tant, es posa líder i eixampla l'avantatge amb el Barça. El Barça està ara mateix tercer a 7 punts del Real Madrid i a 5 punts de l'Atlètic de Madrid. O sigui, se li complica novament la Lliga al Barça. S'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei. El Barça jugarà al camp del València. També tenim Leganés, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Getafe i Real Societat Osasuna. Els partits 4, 5 i 6 del mes de febrer. I el Barça que ja està a Lisboa per jugar demà contra el Benfica. Partit de Champions. Si el Barça aconsegueix guanyar demà, certificarà ja la classificació directa pels vuitens de final de la competició. El Barça baixa Dani Olmo, torna a una llista de convocats en Sufati. També parlarem de l'Espanyol, que tot i guanyar-li 2-1 al Valladolid, continua en zona de descens, perquè els equips de la zona baixa han puntuat tots en aquesta jornada. El Girona va perdre Montilivi, 1-2 davant del Sevilla. Un Girona que dimecres té partit de Champions també al camp del Milan. En bàsquet, finalment, el Barça estarà a la Copa. Demà el sorteig amb el Barça, el Joventut i el Manresa. I en tennis, aquesta propera matinada, tenim quarts de final de l'Open d'Austràlia. Paula Badosa jugarà contra Coco Gauff, la nord-americana. I tenim un espectacular Alcaraz Djokovic demà al matí.
Molt bé, gràcies, Joan. Tot això i segur que molt més a Esports Cope a partir de les 3 i 5. Ara, de moment, et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé. Molt bona tarda.